Dèiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Giner. Avui volem començar Pleiades amb una frase que ens fa reflexionar sobre l'art i la vida. Si viure és una faena bastant complexa, viure per a l'art tampoc ho és menys. I per parlar-nos d'art tenim amb nosaltres Jordi Arrué, Paco Pozo i Josep Ferrero, tots membres de l'associació Font d'Art. Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia. Estem encantats que hagueu acceptat la nostra invitació. El nostre primer convidat, Jordi Arrué Ferri, naix a Ontinyent, la Vall d'Albaida. És l'actual president de l'associació Font d'Art. Va rebre el premi del certamen comarcal Caixa Ontinyent en els anys 1981 i 1985. Ha tingut obres seleccionades en la Bienal de Pintura d'Ontinyent, el Certamen Internacional de Pego i el Premi Nacional de Pintura de Tàrrega, entre altres. Ha exposat les seues obres de manera col·lectiva amb l'Associació Font d'Art i amb el grup Vila d'Ontinyent i a títol individual en altres conegudes sales del nostre territori. D'altra banda, Francisco Pozo, el nostre següent convidat, naix a Mollina, Màlaga, i s'estableix a Ontinyent des de 1965. És soci de Font d'Art des de 1979, associació de què és secretari des d'aleshores. És dissenyador gràfic, pintor i cartellista i participa en totes les exposicions col·lectives que Font d'Art organitza per la Comunitat Valenciana. Ha presentat diverses exposicions individuals i ha obtingut mencions especials en els concursos de cartells de Moros i Cristians de 1980 i 1981 i també va ser seleccionat en el primer i segon certamen nacional d'aquarel·la José Segrelles d'Albaida en els anys 1985 i 1986. Bé, en primer lloc, volem donar-vos l'enhorabona per la celebració del cinquantenari de l'Associació Font d'Art, de la qual Paco ha sigut el secretari, no?
Sí.
D'altra banda, us agraïm que hagueu triat Pleiades per presentar el llibre Font d'Art, 50 anys de plàstic a Ontinyent. I ara volíem fer-vos una sèrie de qüestions perquè hem estat fullejant el llibre i ens ha semblat molt interessant. I volíem que ens contareu la vostra experiència i la tasca que esteu duent a terme. Aquesta primera pregunta va dirigida a Paco. Com a coordinador del comitè de redacció de l'edició del llibre, com us heu plantejat recollir la trajectòria vital d'aquesta associació?
Bé, en principi el llibre va ser un projecte assumit pel 100% de tota l'associació i precisament perquè hi havia molta gent interessada en participar, a partir d'un determinat moment vam fer una mena de, diríem, qüestionari que vam córrer per tots els socis e inclús fundadors que ja no, normalment no venen a les tertúlies i a sopars, es van fer aplegar en aquest qüestionari i van prendre a final la decisió, perquè era la tendència majoritària, de que es fera temàticament, que continguera una contextualització històrica de la història d'Ontinyent, de la comunitat i del territori nacional, de l'Estat, i sobretot que eixa contextualització estiguera enfocada per a donar-li, diríem, punt de referència a tot el que l'associació va començar a desenvolupar a partir de l'any 1959. El contingut ha sigut molt, molt complet, perquè hem comptat en molta, molta documentació, tant a nivell de hemeroteques com a nivell del propi arxiu de Font d'Art, que d'alguna manera m'ha cuidat jo en els últims 30 anys de muntar, inclús d'informatitzar, i crec que l'obra ha quedat en un plantejament i de l'agrat que pense de tots els que han intervingut i sobretot des que després l'han gaudida, perquè ha sigut una obra prou celebrada a nivell nostre en la ciutat on tinguem.
I nosaltres donem fe d'això.
Moltes gràcies.
Jo volia preguntar-vos quins són els elements que heu tingut en compte a l'hora d'organitzar l'estructura del llibre.
Bé, des del punt de vista de l'estructura del llibre, Fondar té dos èpoques perfectament definides, que van ser primera època, que diem nosaltres, i segona època. La primera època va ser la fundació, el naixement, en l'any 59, i n'hi ha tota una sèrie, diríem, d'elements i sobretot de persones que són mítiques per als nostres socis actuals, i d'elles, afortunadament, un 50% encara viuen. Què ocorreix? Pues que el llançament, les primeres convivències, el per què reunien, qui eren i demés, era una situació molt distinta i molt diferent a la que té fundada ara com a associació, on hi ha moltes branques d'activitats, no és pintura soles, al principi sí que bàsicament era tot pintura, i sobretot en aquella època a una associació el defineix un poc el tindre un local, que no en tenien, i tindre també una organització, diríem, una miqueta sèria, que ho van tindre als 2 o 3 anys. Què ocorreix? Quan ja es va formalitzar eixa la primera junta directiva i es va aconseguir un local precisament en una associació cultural, l'associació de la Societat de Festers de Morts i Cristians, es va cedir un piso a mitjan acabar, però bueno, allí es van començar a reunir, va muntar un taller, anaven a pintar, anaven a fer les tertúlies, i el propi fet, en aquells temps, estem parlant de l'any 61-62, de reunir-se era una miqueta compromès, sobretot perquè hi havia gent que tenia certa por. El propi nom que li se va posar en aquells temps a l'associació Fondart era una rarea, posar un nom en valencià en aquells temps a una associació, i com a associació mai es va plegar a presentar ni a legalització, perquè no es podia en aquells temps la llei d'associacions d'entonces i tal. I què van fer? Pues per darrere van aconseguir que baix la condició de que socis de Fondart es feren socis i pagaren la quota de la Societat de Festers, que la majoria ja eren festers, igual que ara són festers en aquests temps, pues resulta de que es va acceptar per les institucions, per els poders factis d'aquell moment i la pròpia societat on tenien, el que Fondart tinguera un recorregut. I això és una miqueta la...
Estic sentint Paco, i la veritat està recordant-me moltes de les associacions com naixen, no? Per exemple, la Coral de Montcada també naix en aquests anys, i la veritat, una de les coses que deien els membres quan van celebrar el 50 aniversari va ser això, que es reunien, el fet de reunir-se era molt important, i tindre un local, no? Que en aquest moment els van cedir des del patronat d'educació i cultura d'allí. Aleshores, el que m'agradaria comentar-vos és quan hem estat fullejant el llibre, doncs hem vist grans mestres en tot el material que ho ha replegat. Aleshores, abans parlaves de persones mítiques, i ens agradaria això, que ens diguéreu quins són els mestres que van impulsar el naixement de Fondart i quines van ser les inquietuds que feren que anara endavant.
Bueno, professors de lo que es diu de l'època de la gent que en aquella època era aficionada a l'art, n'hi havia moltes seguides, però sobretot el que podríem dir que va ser l'alma mater, el que va fer que s'impulsara Fondart, va ser el don Paco Bolinches, Francisco Bolinches, que era professor en aquella època de Sant Juan Bosco, com a persona plàstica, no era l'única persona que tenia, era escultor i pintor i tenia la seva la seva carrera en Belles Arts, l'únic llicenciat que n'hi havia per allí. I en acabant n'hi ha una altra persona que socialment era molt inquiet en tots aquests temes, a nivell cultural, a nivell plàstic i tot això. Són els que primordialment a tota la gent que en aquella època era aficionada a l'art, pues, n'hi havia molts pocs llocs on pogueren anar a pintar, a ensenyar-se a pintar, i aquesta gent volia alguna més, i era reunir-se, anar i ser a pintar al natural, volia fer una sèrie d'activitats que soles en l'escola no podia fer. I aquests van ser els que van impulsar en que es fer a Font d'Art. Què va ocórrer? Que mentre l'Alma Mater va estar viu, perquè desgraciadament, malauradament, es va morir l'any 64, luego des del 59 al 64 esta persona era el que s'encarregava. Es va parar un poc el que eren les activitats, exposicions i tot això, salvo les exposicions tradicionals que solien fer-se, lo qual Font d'Art en ningú moment va deixar de poder funcionar, però sí va baixar un poc el ritme de treball, no? Hasta que en 1978, pues on tenien, es va crear una galeria d'art regida per un soci i jo mateixa. Vèiem que la gent tenia unes inquietuds quan anava a veure les exposicions, pues, aficionats a l'art, per supòs, però pintors de l'antic Font d'Art que no han deixat mai d'exposar, que es coneixien tots, però no teníem un lloc on reunir-se tot això. I algunes persones van pensar que podíem reprendre l'altra vegada el tema este de tornar a fer l'associacionisme. Per això i ses dos marcades etapes de Font d'Art, no? Perquè en 1978 van plantejar hasta inclús de fer una associació nova, però es va considerar que tinguent la que teníem ja perquè tenien que crear una nova, no? I en efecte van fer les primeres reunions en la mateixa galeria i vam acordar seguir en Font d'Art, lo qual van seguir així, van crear estatuts, van fer unes exposicions per recaudar diners, van demanar algo molt important, que com comentava Paco antes, el problema dels llocs on reunir-se i tot això, li van demanar a un cura pàrroco en Santa Maria, que tenia un antic col·legi de l'Ermiteta, allà en un barri de Sant Antoni, i allí ens va deixar les classes i van crear la primera escola taller, que això sí que és de veres que en aquests 30 últims anys han seguit mantenint-la. I allí, pues, hasta avui en dia, hi ha 30 anys de seguir Font d'Art en la gent que vam agarrar en la segona etapa.
Perquè per a una associació 30 anys són molts anys. O sigui, si hi ha 50 ja, jo trobo que això és fabulós, que es pugui aguantar, 30 anys ja són molts, perquè s'aguanta la gent, que hi vagi, que mantinguin aquesta continuïtat, perquè és molta gent.
Sí, però que no vol dir que van ser uns anys després 30. No han deixat mai d'exposar. L'únic que passa és que no teníem un lloc específic per ajuntar-se, però les activitats han seguit. I en aquests 30 anys, pues, ja la gent ja van crear una junta, uns estatuts, i ja va ser algo que no han parat fins avui, creixent en aquest aspecte. Som una associació de més de 120 socis, que per un poble com un Tinyent està molt bé, tractant-se soles, que és de les arts.
Bé, i els membres de l'associació en un primer moment eren pintors. Després s'ha anat ampliant a incloure altres branques de l'art?
Sí, en principi pues, la majoria de socis o eren aficionats a l'art o eren pintors, que la majoria pues, antigament pues, sabeu que es decorava molt, els teixos, els sòcols, els pilars, entonces tota la gent tenia unes inquietuds de cara a la plàstica, no? I entonces la majoria eren pintors professionals. De fet, el 80-90% dels antics socis fundadors eren tots pintors de parets. Avui en dia és algo totalment diferent. Avui, a més de la gent aficionada a l'art, per l'art, autodidactes, que han anat a diferents escoles a ensenyar-se, però que la majoria autodidactes ja han unit a molta gent, bueno, no soles, ara que està entrant molta gent jove, bé llicenciar o bé en postgrau que encara està estudiant, però ja fa uns anys, prou anys, podríem dir que més de 20 anys, que sí que tenim escultors, ceramistes, gravadors, que ja fa molt de temps que estem realitzant tot això, perquè Font d'Art, pues, gràcies a que a nivell col·lectiu fa moltes coses, a nivell individual en fa moltes més. Entonces, un dia podem dir que abarquem ja totes les branques de l'art allí.
Val. De fet, Jordi, més o menys anava a preguntar-te això, si el perfil del membre, del soci, havia canviat, i veig que podíem dir sí. Que està sofrint una professionalització, per exemple, ara m'he dit.
Pues precisament t'ho hagués pogut evitar, perquè professionalització, soles n'hi ha uns quants.
Gràcies, Jordi.
Soles n'hi ha uns quants que es dediquen
exclusivament
de l'art, sí. Però sí que tinc que dir que tenim grans autors, grans gent que fa coses molt importants dins del món de l'art, que no necessàriament es dediquen a això, sinó són oficis paral·lelos, doncs potser un ferrer, però fa grans estructures, escultures de ferro, al marge de que puga fer naves industrials, però ell fa coses. O tenim un fuster que és escultor i fa unes meravelles de... O teníem a Joan Martí, que malauradament va morir, que va fer els gòrgoles
del pont del
Reines, sí. Va fer ell, i té, bueno, pues té 50 rotondes en escultures. Jo mateix he fet alguns monuments també a Sant Francesc, tamany naturals, que estan a l'església, o els cabells gegants d'on tenien, també s'ha fet jo. De que tenim unes professions, però el 90% o el 95% del temps lliure l'utilitzem a l'art, que ja és un sacrifici i té que agradar-te l'art.
No sé si sacrifici, jo crec que el que fa és que està dient que això et tira amunt, aleshores sacrifici no sé.
Bueno, exacte, sacrifici em referís jo a quizás més a la gent que està al teu voltant,
exacte.
Que ho patís més, fills, dones... No, el que li agrada una cosa no li resulta sacrifici.
Bé, jo volia preguntar-vos que, clar, 50 anys de vida donen per a molt, no? Aleshores, hi ha molts esdeveniments que marquen la història d'una associació. Si haguereu de remarcar algun esdeveniment de l'etapa del 59 al 78, quin penseu que podria ser?
Home, jo penso que d'aquesta primera etapa és molt important, són molt importants els tres primers anys, no com a esdeveniment concret, sinó com a època de formació, de fundació, de generació de associativa dels membres fundadors de Font d'Art. Afortunadament, els primers del 59 van anar en el 61, 62, 63, afegint-se gent jove, que nosaltres diem socis de la primera etapa, que bueno, són tots ja també... granats i per supost dels majors que diuen la gent jove com Josep, que estem allí. I aquesta gent, a més, és gent que després pràcticament s'ha dedicat a l'ensenyament o a la professió artística com a pintor, com a escultor o com a professors, i pràcticament van passar tots per així, per Belles Arts. És a dir, que una Maria Àngels Mora, Joan Martí, Antonio Ferri, molta gent ha estat i s'ha preparat així. El nostre fundador, Paco Bolinches, va estudiar Belles Arts a Cim València, era l'únic. I també Paco Belda, un altre soci inicial d'on tenien, també era dels únics que tenien Belles Arts. És a dir, que havia una conjunció entre els que pintaven, que eren decoradors, pintors de parets, que deia abans Jordi, i tota aquesta altra gent que era la que feia de motoret, diríem, d'aquesta associació. Primer, esa falta de lloguer o de puesto on reunir-se i demés era el primer hàndicap que van superar mitjan aquesta estratagema d'associar-se a la societat de festers i ja no van tindre mai cap problema a l'hora de reunir-se i tal, perquè en aquells temps ajuntar-se 8 o 10 o 15 en un bar o en una planta baixa o tal, es començàvem a fer guateques entonces, però d'ahir d'un poc podien passar. Ajuntar-se persones majors eixa quantitat pues, no estava realment ben considerat.
Bueno, que 14 no eren tan majors.
Efectivament.
Bueno, però, són majors ara.
Exacte, però que dic jo de que no era...
Eren xavals.
De guateques.
Així sí, sí, han vingut gent fundadora que està ahí fora. Mm-hmm.
Entonces, el més important que es va fer en aquella època, un dels inspiradors de Fondart, un gran pintor que va tindre un tenien, que va faltar precisament en l'any 61, va ser Carlos Tormo Carlets, i es va fer una exposició molt bona allí en la Societat de Festes, precisament, que es va organitzar, ara després parlarem de la implicació de Fondart en les associacions culturals d'on tenien, però ja estic parlant una miqueta, la va organitzar la Societat de Festes de la Puríssima en la Societat de Festes i va venir a inaugurar i va prologar el catàleg el propi Segrelles, el gran mestre Albaida, que era amic i molta gent dels fundadors nostres diríem peregrinaven setmana sí, setmana no a Albaida perquè eren molt amics i bevien de l'obra de José Segrelles. És a dir, tot això va fer que es creara un interès i un brumo molt, molt interessant cara a que la gent que aplegava sapiera que havia existit això. La gent major, el problema que va haver després és que la gent parla jo major ara, però que en aquells temps van ser fundadors, van anar casant-se, agarrant nòvies, anant-se'n a altres pobles a treballar, anant-se'n a fer la mili, que entonces la mili durava 2 anys i pico, i què ocorria? Fondart va perdre força i es va aletargar pràcticament durant 10 anys, a partir de l'any 67. I en el 78, que ja ha parlat Jordi abans de la refundació, no, la nova generació de l'associació, pues, va ser el nou. Però diríem, de la primera etapa, lo important precisament és un poc el fet èpic de com va néixer, de com es va desenvolupar i que va durar com a mínim 7 o 8 anys en molta pujança. Uh-huh.
I bé, després hi ha aquesta regeneració o refundació que comentàveu i s'enceta una segona etapa que arribaria pràcticament fins avui, no? És a dir, els últims 30 anys de vida de l'associació. D'aquests 30 anys, què en destacaríeu?
Bueno, com dia abans, una cosa és lo important que ha fet l'associació col·lectivament i altra cosa, els membres de l'associació, que n'hi hauria que diferenciar-ho, perquè a nivell particular s'han fet coses molt importants, però són membres de Fondart. Jo penso que col·lectivament, quizás el més important que han fet en aquesta etapa ha sigut precisament això, recollir aquest llibre, que a marge de que Paco s'ha encarregat durant 30 anys de replegar i digitalitzar tots els documents que té l'associació, ell particularment, però tots hem intentat aconseguir tot el que en la primera etapa n'hi ha, que no era massa, però que encara sigui lo suficient com perquè quede constància en el llibre i no es perga. Vull dir que jo considero que el més important en aquesta segona etapa ha sigut la culminació de la història, d'escriure la història de Fondart. I ja el dic, a nivell de col·lectiu, pues, han fet exposicions molt importants i s'han creat alguns grups dins de Fondart, el grup La Vila, el grup Forrellat, s'han creat grups que paral·lelament però units a Fondart han fet coses importants, així com deia jo abans també de Joan Martí, d'haver fet les gàrgoles o altra gent, no en teníem, pues, n'hi ha dos tres, quatre monuments així prou grans, en rotondes i tot això, i tres han fet socis de Fondart, i este Joan Martí concretament n'ha fet moltes, en Enguera, en fi, que s'han fet moltes coses importants, si no col·lectivament, que també se n'han fet a nivell individual, també ha sigut important.
Jo afegiria a el que ha dit Jordi, que també a nivell d'artístic és molt important, però l'associació es va consolidar precisament a partir dels primers anys dels 80. En l'any 84 aconseguim l'aprovació en Madrid de l'entonces Ministeri de l'Interior de l'associació, com a tal associació, es van aprovar els estatuts. Això va ser molt important també perquè resulta de que ens donava peu a tota una sèrie d'accessos a subvencions, ajudes i demés. I després, algo que la gent per on anem li resulta molt, molt curiós. A mi en dia un pintor, un amic de, no, no me'n recordo si era de Xàtiva o de Sueca, diu, gent, el meu poble, que som, no era de Sueca, que som tres pintors i es veiem pel carrer i un se'n va per una cera i l'altre per l'altra, però no. I dic, com és possible que vosaltres, la quantitat de gent que sou, que no estigueu tirant-se els trastos al cap sempre, i nosaltres diem, és que Fondart és una altra història, és a dir, cada un té una trajectòria personal i professional que és intachable i és que ningú pot transgredir i clavar-se, és privat totalment. I després, com a associació, cada un posa el seu punt granet d'arena en el sentit i en les prerrogatives que millor té i aporta a l'associació el que creu més que més la enriqueix.
Sí, un detall en referent a això que m'ha recordat que me se m'ha evitat comentar-ho, és a Sud Matos en Sud, els creadors de la mostra d'art jove en Ontinyent, que ja portem 10 anys fent-la, precisament, originàriament, idea de Joan Martí, però me n'ha recordat al comentar Paco, lo de diferents pintors, alguns pintors dels que s'han donat premis, que han vingut naturalment a recollir el premi i tal, pues a la millor han vingut de Barcelona i han estat un dia per Ontinyent, i en acabant, com solen fer les inauguracions divendres, che, pues vingueu-se amb nosaltres a sopar, veieu l'associació, nosaltres estem en un lloc privilegiat que s'ha dit per l'Ajuntament, que és una casa antiga a restaurar en el centre del barri de la vila, i tenim tot l'àtic per nosaltres, on tenim el taller escola, no? Bueno, pues algun pintor ha vingut allí i amagat l'ha sentit jo parlar per telèfon, escolta, no, hi ha un català fa. Això és increïble. Fa, així tots els pintors sopant junts i nosaltres ni es parlem. Vine a recollir-me a no sé un puesto. Estava explicant-li a aquell que al·lucinava, i ell no sabia que jo estava sentint-lo, però al·lucinava de veure la camaderia que teníem entre nosaltres i l'ambient tan això que tenia.
I sobretot que l'èxit a nivell individual, Fondart, i els socis de Fondart són famosos des de que van crear els encontres de pintors en l'any 82, que després s'han convertit en concursos de pintura ràpida en tots els pobles, sabreu massa que n'hi ha a Molló, pues resulta de que n'hi ha 8 o 10 o 12 elements de Fondart, pintors de Fondart, que per on van es tenen por, arrasen. És a dir, tenim uns especialistes en pintura ràpida que és, però és per la pròpia concepció i el que han mamat en l'associació des de l'any 59. Van néixer per ajuntar-se dissabte, a veure a Paca on quedem demà per anar a pintar i fer el quadre i tindre la jornada. I tot això s'ha mantès, i en aquests moments uns dels èxits més grans de socis de Fondart és de que tots hem anat a encontres, a tots ens han seleccionat, ens han premiat, però sobretot tenim 10 o 12 persones que, bueno, és fàcil veure-les, entrar a la nostra web o a qualsevol altra, alguna altra referència de col·lectius artístics, i resulta de que, i sobretot una cosa, s'alegrem tots enormement quan triomfa, quan guanya un premi i quan té una exposició important un dels nostres.
Bueno, almenys quan se l'emporta el del costat. És que resulta de que són uns quants que quan no se l'emporta uno, se l'emporta l'altre. I entonces dic, esta vega t'ha tocat a tu, el deixa'm a mi l'altra vega, no? Entonces...
Sí, sí.
Estem parlant d'aportacions. De fet, abans Paco ja havia comentat que havia replegat durant 30 anys material, després Jordi també ho ha comentat, i que l'havies digitalitzat i informatitzat. Ui, no és el meu dia. Aleshores, fullejant-lo, doncs a mi ens ha agradat un muntó perquè hi ha moltes fotografies i després està en un format molt interessant que és com si fos una espècie de periòdic. Jo li ho deia a Josep quan ens el va portar al centre, que li ho vau donar. Aleshores, una miqueta per a recollir el que ja esteu introduint. Quins són els principals materials que heu inclòs per a la publicació del llibre?
Mira, jo primer voldria fer una referència a la comissió pròpia del llibre, que a mi m'ha tocat coordinar-la i d'alguna manera també perquè disposava del material tinc la major quantitat d'escrits i temes fets per mi. Això també és una miqueta perquè els demés m'han donat aquesta confiança i aquesta de canxa de dir tu ho fes i planteja-ho. La temàtica del llibre va néixer d'una reunió que van fer precisament la comissió i van dir anem a veure. Ja ho ha dit abans, la primera decisió va ser oblidar-se de fer una historieta any per any i tota, diríem, imbricada en la contextualització històrica i demés, i van dir no, anem a fer un llibre temàtic. Que quan un obri el llibre i diga vaig a llegir-me el tema de les eixides a pintar el natural. Pam, pam, l'acaba i diu, sí, m'ha cansat. Demà agarraré i obriré i viré i miraré el desencontres. Un altre dia. I és un llibre, si no de capçalera, sí de tindre-lo allà al costat del sofà o en la mesita davant, de que no t'agrada el programa de la tele que estàs llegint, l'agarres, perquè, i sobretot també, molta gent que jo no m'ho imaginava en el poble m'han dit, escolta, com a document és un llibre de documentació bestial, no s'havia fet en un tenien algo mai paregut a això. Tinc que dir que un José Ángel Gironès que s'ha encarregat de la contextualització històrica és un veterà presentador de programes culturals en Ràdio Entenient, en la televisió MK, ha sigut president, el primer president de la segona etapa de Fondart en l'any 78, és una persona molt culta i el que tots volem i està molt reconegut en el poble. És de mi, Maria Àngels Mora, llicenciat en Belles Arts, Enric Herrero, també mestre i catedràtic, Jordi, president, no anem a parlar d'ell, ja hem parlat antes de... I tot el que...
Rafa Gandia.
Rafa Gandia, també mestre, cronista oficial de les festes de Moros i Cristians.
Que ha escrit diversos llibres.
Que és autor de diversos llibres. És a dir, tenim en la comissió molta gent que sabia què és el que podia fer-se. Però va ser una novetat per a tots muntar-ho a nivell de... com a tema. I temàticament era molt fàcil de distribuir-se aquests temes i anar treballant tot sobre aquesta base. Diríem, el material, la contextualització, els grafismes, les imatges, pues sí, hem anat cada un aportant 40.000 vegades en circulars, diem això, si per favor el que tinga algo que crega que pot ser interessant, que ho aporte, i ha sigut aixina, però s'ha marreat un any pràcticament de reunions tots els dijous, de totes les setmanes, plogar a Bonneviar,
menys agost.
Menys el mes d'agost, pegant-li
tot l'any.
I jo crec que l'èxit ha sigut ixe, que no és un llibre pesat, és un llibre de... Ara m'entretinc mitja hora, el tanque, el torna a obrir i mai perds el fil perquè resulta que el fil està en cada tema i, a més, tot imbricat uns en altres.
Jo volia preguntar-vos que de tots els materials que ens has estat descrivint, Paco, heu triat tant per una etapa com per a l'altra documents d'activitats de pintura a l'aire lliure. Quina importància té per a vosaltres aquest tipus d'expressió artística?
Pues, com diem abans, l'associació, al marge de que cada un naturalment volia ensenyar-se a pintar bodegons, figures, qualsevol tipus de naturalesa, pues, l'associació es va crear un poc per eixir també a pintar a l'aire lliure. N'hi havia una inquietud molt gran. Pensem que en aquesta època pues, tot el que no era impressionisme pareixia que no existia. Era algo molt nato, i més en un poble i dins de la gent, pues això, professionals de la pintura, pintors de parets, pues lo que volien era saber pintar paisatges, a marge que sapien pintar un bodegó, una figura, qualsevol cosa. I això va ser un poc l'alma de la fundació de Fondart, poder eixir per ahir a pintar. I això ha perdurat fins avui en dia. Parlaven de les diferents branques que treballem tots, però seguís encara un poc l'espírit ixe de l'impressionisme. Alto, impressionisme mentira, no ho dic així. Antigament sí, perquè tots intentaven fer algo d'impressionisme. Avui no.
Paisatgisme.
Avui el paisatgisme que estan fent precisament la gent esta que estàvem comentant que s'emporta els premis, n'hi hauria que veure quin tipus de paisatgisme fa. És impressionant, no impressionista, impressionant. Perquè realment estan emportant-se la majoria de premis. Bueno, pues, i sa filosofia segueix existint. Oite, jo no hisga pintar al natural, jo la meva època de pintar al natural ja l'ha feta. Però no deixa d'agradar-me si és que era faria. Doncs pues, aquesta gent fa el mateix, fa el seu paisatge, però a més fa altres coses. Però l'espírit de Fondart pareix que té una debilitat, no exclusiva, però sí molt gran al paisatge. Això en la primera i en la segona etapa, sempre ha existit.
Bé, abans quan ens parlàveu de la història de l'associació, comentàveu com, per exemple, resultava difícil en les primeres dues dècades de la història de Fondart poder-se reunir, no? El mer fet de reunir-se unes persones ja resultava suspecte, perquè vivíem en aquell moment en una societat en la qual no existien unes llibertats de reunió o unes llibertats d'associació. I després això canvia, no? Esmentava aquest fet perquè ens il·lustra sobre com la història d'una associació com Fondart està imbricada en el conjunt de la història més general, no? I ens il·lustra sobre la història més general. Jo la pregunta que volia fer-vos és de quina manera la història de Fondart reflecteix també la història d'Ontinyent al llarg d'aquestes últimes dècades?
Va totalment lligada a la història d'Ontinyent. De fet, no podem fer una dissecció com a ciutadans, com a artistes, o com a persones, com a familiars. És a dir, Ontinyent és el nostre interland, és la nostra vida, i allí ha nascut absolutament tot allò que ens agrada i tenim tot el que el gaudim com a base fonamental. Entonces, Fondart ha tingut la sort de que, efectivament, ja comentava abans el tema de la societat de festers que li va proposar i li va oferir, i Fondart ho va agarrar gustós, els locals per a les primeres, dirien, reunions sèries. Però a més d'això, resulta que no en tenim la societat de festers de Mossos Cristians, que ja té, o enguany, complirà aquesta societat de festers 125 anys, i després tenim també l'altra patrona, diríem, oficial d'Ontinyent, la Puríssima, i tenim la societat de festers de la Puríssima. N'hi ha una exposició tradicional que fa Fondart des de l'any 59 en ocasió de coincidint en les festes de la Puríssima. Quan acaba el bou, en Fondart, el bou en corda, en seguida, o el mateix dia pràcticament s'inaugura l'exposició de Fondart, que dura fins després de la Puríssima. Puríssima i Fondart, Societat de Festers i Fondart, Societat de Festers, els programes, cartells, material gràfic, separates, pràcticament tots, una gran quantitat de socis de Fondart han sigut autors de portades de programes, de cartells, de separates, de col·laboracions literàries. Jo mateixa, pràcticament, pues, quasi tots els anys col·labora. Ha fet portar el programa Jordi l'any passat, va fer el cartell, jo vaig fer la portada del programa. Una altra persona de Fondart va fer, una llicenciada en Belles Arts, Xeles Tortosa Mora, va fer la portada del fullet de la Setmana Gran. És dir, que mos troben contínuament a l'hora de fer activitats i som una referència en l'art, siga a nivell organitzatiu, siga a nivell associatiu o siga a nivell personal per als nostres conciutadans d'on tenien. És dir, el propi Museu Fester que està recient muntat i és una meravella. Allí en la pròpia societat de Festers, el primer que van fer va ser demanar-nos un mural, que van fer un múltiplo de 10 col·laboracions imbricades sobre festes, i al grup La Vila, que són també de Fondart, també es van carregar un altre mural. És dir, i col·laboracions i obres, Jordi, per exemple, té obra, i jo també, en el Museu Festers, i així molta gent... és algo que no es podria diseccionar hasta on ni com es comença, i sobretot el que sí que devem tindre molt clar és que afortunadament Fondart mai s'ha casat en ninguna ideologia, parlo ja d'Ajuntament Municipal, no hem estat mai al costat de ningú, hem estat del que ha estat i ens han proposat i ens han aportat la nostra col·laboració, i afortunadament això mos té sempre les portes obertes a qualsevol plantejament que necessitem. Este llibre ha sigut un repte editorial molt fort i econòmicament de molta envergadura. No haguérem pogut dur-ho endavant si no hagués estat l'Ajuntament, la Caixa d'Ahorros i la Mancomunitat de Municipis darrere. La prova és de que ahí està, i el sopar on es va presentar i vam fer dir un poc la cloenda del 50 aniversari va ser un èxit total de més de 200 persones i una nit meravellosa per a tots. Això és el que d'alguna manera ens dona la consciència de que anem pel bon camí. No sé a partir d'ara què passarà, però espero que d'ací 50 anys és que estiguen, puguen contar-ho més o menys com vosaltres.
O sigui, que esteu satisfeix de la resposta que ha donat la ciutat d'Ontinyent, sí, a la celebració del 50è.
Sí, no? seria ingrato no reconèixer. És així. Mm.
Bé, volia preguntar-vos, des del punt de vista cultural i artístic, què ha portat l'associació Fondart a la ciutat i en general a la societat?
Bueno, pues, seguint la línia que estava comentant Paco, pues, això, totes les associacions del tipus que fora, que ha buscat sempre a Fondart, sempre l'ha tinguda, des de les festes del barri de Sant Antoni, que ens van demanar col·laboracions, han fet, la societat de festers ens ha donat... ens ha donat ocasió per a poder fer coses en relació a la festa, les han fetes a nivell de Fondart, per iniciativa de Fondart, nosaltres l'han fet, han fet exposicions, i com dia abans Paco, nosaltres tenim allí dos festes fonamentals, que és el de la Puríssima i les festes majors, que són les del Cristo. Nosaltres han col·laborat a nivell Fondart i a nivell particular en totes aquestes activitats. Tenia que pensar, com dia Paco, que fem cartells, que fem carrosses, que fem dissenyem trajes, que estem molt relacionats en tota la festa, i això la gent del poble ho sap, no? Entonces, per iniciativa nostra també, quan han vingut certes festes com les festes de Moros i Cristians, pues anem a fer una exposició antològica tota de festes, no? I han fet tot temes festers, no? Entonces, sempre hem anat molt units a lo que ha sigut les tradicions i les festes del poble, no? I això per la gent mos ho reconeix i no n'hi ha cap tipus de dubte que mos tenen hasta inclús celebracions, els 750 aniversari, pues que necessitem una pancarta per omplir el palau on es faran les ambaixades. Ahí estem nosaltres que fem la pancarta i el que faci falta. Sempre que mos han demanat algo o per iniciativa pròpia, sempre hem col·laborat en les festes del poble.
Val, ara el que m'agradaria és doncs, que intervinguera Josep, perquè doncs, és un convidat que ja l'hem tingut al programa, va estar així parlant-nos de gravat, ell és llicenciat en Belles Arts i és membre també d'aquesta associació. Aleshores, ens agradaria que ens comentares doncs un fet que ha estat que ha merescut una especial menció, tant en el llibre com allí en l'associació, doncs va ser molt important. A més, comentant amb ell també m'ho va dir, que era el Festiar 2009. Aleshores, ens agradaria que ens comentares quin era el principal objectiu d'aquest festival i les activitats que s'hi van dur a terme.
Bueno, pues... Jo no he parlat perquè la meitat de coses no havia nascut encara, eh? No crec.
Vale, vale.
Així encara ja puc parlar. El 2009 això ja em ve prou bé. Doncs, com han dit Paco i Jordi, sempre participem en les festes del poble i va arribar el moment en què nosaltres fem la festa i la fem per a nosaltres també. I van dir que el poble participarà en la nostra festa. Aleshores, aprofitant el 50 aniversari, es va fer el festival el FestiArt, on van col·laborar totes les associacions del poble, pràcticament, o totes, no?
Sí, quasi totes.
Quasi totes. Ahir van fer balls, concerts, pintura en directe, intervencions i col·laboracions entre músics i pintors... Va ser un show. Després és de l'Associació de Fotògrafs del Poble també van participar i van fotografiar tots els escenaris que van preparar. Tot es va crear en el centre comercial del poble, en Font d'Art va habilitar un dels locals i l'ha creat com a sala d'exposicions. I allí es va fer com un taller de model. Hi havia dos models allà enmig del centre comercial, un poquet tancaeig. I la gent entrava a dibuixar-los.
Xiqui-xica.
Sí. Xiqui-xica,
perquè
ho sàpiguen.
Així no podien... Dos, un xic i una xica, un xic, vamos, perquè no...
Així no podien estar tots contents. I, pues, la sort que van tindre és que va eixir molt bé, va eixir molt millor del que esperaven. La participació d'Ontinyent va ser brutal. Després van vindre gent de fora i tot... La veritat és que va tindre una gran acceptació aquesta festa i, de fet, ens diuen de les associacions de jovens d'allí del poble que a veure si per l'any que ve podem preparar-la, però va ser tant de barull i tanta pela la que van gastar.
No, el Consell de la Joventut ha dit que abans.
Ha dit que abans.
És el que paga?
Segurament es farà. Si paga, qui paga mana.
La festa va
ser un èxit.
Va ser un èxit.
Una broma de 6.000 euros.
Sí.
És que n'hi ha que pensar que es va comprar tota classe de material perquè hi anaven tota la gent que volguera, van preparar una sèrie
de tallers
on la gent anava i pintava.
Solament una cosa, estàvem comentant de les associacions, doncs la part dels membres que s'aguanten i que continuen, aixòs que formen part doncs d'eixe 30 anys, són molt importants perquè d'ells, quan tu t'associes, doncs veus, no? Però la gent jove de 120 membres que teniu, quin percentatge tindríeu? Perquè Josep, doncs, n'és un, podem donar fer...
Sí, bueno, és un 20...
Ells també, eh?
Un 25.
No, ells són més moderns que jo, eh?
Jo m'ha quedat com a un hito o com a algo important que ha passat en aquesta segona etapa, ha parlat Jordi, però ha quedat i anava a apuntar-ho. Jo penso que els 3-4 últims anys han sigut per afrontar la nostra obsessió i preocupació més gran que han tingut aquests 30 anys, és que no entrar bé és entrar per la porta.
I salvació.
A gent jove, sí senyor, salvació.
Sí, no, és que la salvació d'una associació és
això. La renovació
si no es moren,
generacional.
Es
jo porto ja dos legislatures, que porto ja...
Presidente forever.
No, és que, ho dic perquè, home, Paco sí que ho sap, però no n'hi ha entrevista que em feren que no ho diguera. En periòdic, sempre ho dia, que per favor, la nostra assignatura era aquesta. I afortunadament, pues, pareixer que ja
però
teníem...
Però que ja mos han tirat, eh?
Però que no sols que ha entrat gent jove, que estem molt satisfets, sinó que ha entrat gent jove responsable.
En ganes de treballar.
responsable, en ganes de fer coses.
Ni a qui no, ni a menys, però afortunadament dius, és que ara ja, mira, ara tenim una secretària nova que m'ha substituït a mi, jo em quedé en segon terme, un nou tesorer, és dir, que això et dona gust i a més estan funcionant, estan enviant correus, estan movent a la gent i encarregant-se de coses i aquesta responsabilització és molt important. Perquè puguem nosaltres descansar.
No, és que veuràs, l'associacionisme és molt complicat. Mm. No, ja ho han dit, no volen ser massa utòpics en aquest aspecte, però tots els consejals de cultura d'Ontinyent, del bloc, del PP, del que estiguera, sempre quan Font d'Art ha demanat alguna cosa, mira, que fem un concurs de dibuix pels xiquets, mira, a veure, passaran aquestes hores, veja si posen les barreres perquè els cotxes... No, a quina hora feu el concurs? Mira, a les 11 i tal, carrer tallat. Vull dir, sempre mos han dit, el que demana Font d'Art, el que faci falta, perquè sé que sou responsables i porteu de pe a pa, cosa que no ocorreix en totes les associacions, que molt de posar-se davant la foto, però a l'hora de treballar no totes les associacions estan dispostes a treballar. Nosaltres hem passat anys molt fotuts d'anar i penjar quadres entre 3, 4, durant anys els mateixos, perquè la gent va, deixa el quadre i ahí queda això. I clar, ho té que penjar, ho té que portar a l'esquadra, ho té que despenjar-lo, ho té que desregar.
I això
no és fàcil. I això ho han portat durant anys unes quantes persones només. I és dur. Luego, que n'hi hagi i vegis que n'hi ha gent que avui en dia és veus gent jove responsable, és molt d'agrair perquè les experiències que mos conten per ahir no estan massa per la llavor de la col·laboració a nivell col·lectiu. A nivell individual uno li falla falta, però a nivell col·lectiu treballar pas de més pareix que... Sí.
I vosaltres estem una miqueta desencantats d'alguna gent que s'havia acostat i que en 2-3 setmanes dius, xe, este no ha tornat, i què ha passat, i tal. Pues algo estan fent mal, a veure què és. I jo crec que ha sigut pròpia madurez i sobretot...
Que això és que no han arribat a trobar-li el gustet.
Exacte. I quan... El bo de Font d'Art, una coseta que és molt important. Molta gent pregunta, fins l'altre dia m'ho preguntava Josep, l'altre dia parla fa 15 dies. Dic, xe, tenim que seleccionar aquesta posició tal i més qual, perquè tal... I la gent diia, xe, i uno que és el primer quadre que fa i és la primera vegada que es posa, el deixeu que es posa en este tio que és un tio consagrat i tal, i al costat i tal. Dic, això és la gràcia de Font d'Art. Si no li donem canxa a aixos novatos, a la gent que es comença, que tots hem sigut principiants i
tots
han portat
la
L. Han sigut, resulta de que no estaríem ara... parlant de deixar-li canxa i deixar-li el puesto a on vulga a ese jove o a esa persona major que comença a fer obra. Entonces, el propi interès de la gent de dir és que a mi no em diuen porta 6 quadres que te'n seleccionarem uno. No, a lo millor ho fem en esta pròxima exposició que anem a inaugurar el centre comercial,
el centre cultural de
Caixa Ontinyent, resulta que sí que ho farem i serà molt, molt, molt escollida i n'hi haurà una comissió, però lo normal, exposicions de primavera, d'estiu i la de la Puríssima, la gent, i afortunadament la gent és molt honesta, més honesta del que el penses. Quan veuen que la seva obra no està a l'altura d'estar en els seus companys, normalment no la porta. No, jo a la pròxima. No, jo és que no m'agrada el que tinc. Però sempre n'hi ha el clàssic tal que no, a lo millor que... darrere de la cortina té 4 quadres i va traient uno a cada exposició. Tot no, això no. És molt saludable, són socis. Però es queden en casa quan veuen que la cosa té enjúndia.
No, si la cosa ha sigut Font d'Art i aquesta peculiaritat, no? que salvo algú, que sempre n'hi ha, però no és la majoria, però no, Font d'Art no pot dir a ningú que va tot il·lusionat la primera vegada que va en el seu quadret, que no el penja, perquè ixa és la seva il·lusió per fer el segon i el tercer i el quart. I Font d'Art pues, ha tingut professionals, tot el que parlem antes sí que té professionals de la pintura, perquè està un Nelios Gisbert, hi ha gent que viu de la pintura i són molt bons. I sa gent penja els quadres en companyia del que es comença a pintar per primera vegada i munta el seu quadret. Però hi ha una sèrie d'exposicions que fem nosaltres tradicionalment tots els anys i ahir sí que penja qualsevol, no li diem a ningú que no pugui penjar el quadre. Salvo casos, tot el que siga soci.
Salve que siga soci, clar.
Naturalment. Bueno, el ser soci de Fontar, desapuntar-se i ja està.
Ja està.
No, no és qüestió de... Jo pensé que Josep porta ja any i mig o dos anys i encara no es paga que de... No te m'envia que de recibo encara.
Jo soc més morós.
Però sí, és...
No, jo estic vint ahir del cuento.
No, li hem enviat, no li han demanat el compte encara.
No, però
és que estem imant-los massa.
Sí,
la, no
sí,
volem
sí,
que
sí.
Se'n vagin. La gent jove
volem
retindre-la ahir. Però ves jo que ja el treball que fan ja...
Que la gent jove és la font de l'art també i vosaltres que estigueu ahí aguantant.
Nosaltres claro. Som la pileta que aguantarem l'au ja.
Mentre no es desborde ja.
No, mentre no s'embosse.
Sí. Això.
Bé, ha estat una entrevista molt divertida i molt interessant, però ja hem d'acabar. A mi m'agradaria que em diguereu quines són les propostes artístiques que teniu previstes pròximament.
Bueno, pues les que tenim previstes ja és la més important és la inauguració del Centre Cultural de Caixontinyent, que ahir, a marge del que diem abans, sí que anem a fer una selecció perquè és una sala molt important, és impressionant, és una antiga casa que s'utilitzava en plan ambulatori que n'hi havia en Ontinyent, que la va comprar Caixontinyent i pràcticament la part interior havia caigut tota, hi ha uns patis exteriors. I clar, pues, l'han utilitzat tota, per lo menos el que és la sala principal, tota l'altura, per a sala d'exposicions, i allò és impressionant, allò té una altura, salvo un tros que n'hi ha a l'entrar, allò té més de 20 metres.
25 metres.
25 metres d'altura.
Tres pisos
d'altura. Entonces, el que esta gent mos avatja confiat, no sols el fer l'exposició, sinó quizás siguem consellers de les activitats culturals en el que es refereix a la plàstica de la mateixa sala, que ja mos han estat comentant algo, pues quizás siga el plan més fort que tinguem nosaltres de cara a este any, que ja tindrien que haver-lo inclòs dins del 50 aniversari este any 2009. Però vamos, suposa que febrer, març, mitjan març i això, pues, puguem inaugurar-ho. Després, naturalment, salvo les idees que sortissin cada vegada, pues, podíem fer enguany una exposició relacionada amb temàtica tal, tenim una sèrie d'exposicions que són habituals. Entonces, són 3-4 exposicions anuals que fem. Naturalment, seguim cultivant i mantinguent nosaltres amb l'ajuda de l'Ajuntament el concurs, la mostra d'art jove, que això sí que és important, si algú està sentint-nos d'ací de l'autors, que està fet exclusivament per a ells.
Anem a convocar-la.
Anem a convocar-la pronte ja.
És una bona oportunitat de fer propaganda. És la Politècnica.
Sí, sí, no, a més, és que és de la que més gent participa en este certamen, no? I per lo menos que ja que ha sigut iniciativa nostra este certamen, que participa la gent perquè puguen seguir mantenint-lo. Els premis són prou suculents, perquè n'hi ha un primer premi ara és de 1.800 euros, el primer premi.
La ciutat
on tenien.
Jo crec que em presentaré també este any.
És de...
Així que pague el rebut. Si guanya, que pague.
Si cola, cola.
És de 15...
De 500... De 15 a 30 anys.
De 15 a 30 anys.
És dir, que majors de 30 anys ja no.
Jo encara entre.
Un segon premi de 800.
De 600
euros. De 600.
Que és el Maratos, no són pobrets, té que de les
exacte,
botes.
Exacte, Maratos tenim que...
Són dos premis i fent tres mencions.
I tres mencions. Vol dir, un primer premi de 1.800, que on tenien estar al costat és prou goloset, un segon de 600 i tres mencions que,
no,
que participen.
Tots els anys n'hi ha 80, 90, 100, 120 artistes de tota Espanya. Nosaltres l'han premiat, han obtingut premis gent de Màlaga, de Fuengirola, d'Igualada, de Madrid, de quantitat de puestos. Una cosa que volia dir també, Font d'Art tampoc s'ha tancat en on tenien, sobretot en aquests últims 30 anys. S'ha preocupat molt de muntar itinerants per tot el territori de la comunitat. Som, diríem, l'associació estrella en l'Encontre Nacional de Pintura de Paisatge d'Albarrasí, que es fa tots els anys, inventat i dirigit per José Sánchez Carralero de l'Autònoma de Madrid. Un premi BBV de pintures, una persona excepcional, vindrà a fer-nos una conferència en el motiu de la inauguració del centre cultural.
Paco, una cosa, tota aquesta informació podem trobar-la en la pàgina que teniu, que està molt bé.
Ah, sí, sobre...
Recordeu, això també és important. Si posem Font d'Art, de seguida ens la pàgina amb tots els membres, la història, jo vam estar visitant-la i està molt bé, molt bé, la veritat.
I ara hem reformat-la encara millor.
Home, renovar-se o morir.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres, per haver-nos invitat.
Moltes gràcies.
I ara escoltem l'Ax en Busto, un grup que comença a enllaçar ritmes l'any 1986.
Vas tot sol, ja t'hi vas trobant, el teu cor ja manca esperança, atrapat en la ignorància i sol. Ja comences a no creure en res, millor en passar-s'ho amb elegància, fer el cor fort sempre a distància i veus que el temps tot ho va canviant. No hi ha un sol l'obra creus
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Vas tot sol, en ritmes més acústics i melancòlics del que ens tenen acostumats, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules cinquantenari i motle, que estan directament relacionades amb el tema que han tractat els nostres convidats, Jordi, Paco i Josep, al llarg de l'entrevista. Abans voldríem dir-vos que si voleu saber tot el que han comentat els nostres convidats, heu de posar en els cercadors fondart.com i us eixirà la pàgina web inicial. Moltes gràcies. Escoltem ara sí les frases que Toni tot seguit ens llegirà.
Amb el motiu del cinquantenari de la nostra associació, hem decidit publicar un llibre que recull tota la trajectòria artística dels nostres membres. Ens hem inscrit en un taller que s'anomena Motles i reproduccions ceràmiques, per tal d'aprendre a confeccionar motles i reproduir-los a partir de les matrius.
Pel que fa al mot cinquantenari, es refereix al dia o l'any que fa 50 anys d'un esdeveniment, com és el cas de l'associació Fondart. Ara bé, us volem recordar que en tot cas cal evitar el barbarisme cinquantenari. Quan el mot motle, en el context del món de l'art, es refereix a una peça buidada en negatiu d'un objecte que una persona vol reproduir, la qual s'ompli d'una pasta més aviat clara perquè aquesta prenga la forma de la peça i la conserve una vegada solidificada. Fixeu-vos que també podem usar la variant motlle. En tot cas, però, allò que no podem usar és el barbarisme molde. I ara volem que penseu, com es diu en valencià, aquesta frase feta. Escoltem-ne.
Aún no soy un pintor conocido, pero yo pienso que el que vale, vale.
De segur que la sabeu, però si no és així, Toni us la diu.
Encara no sóc un pintor conegut, però jo pense que qui té art va a qualsevol part.
Aquesta frase feta, qui té art va a qualsevol part, es diu quan una persona posseeix les qualitats perquè li permeten aconseguir allò que es proposa.
I ara escoltem Màrius Asensi i 21 grams, un disc on la cançó i els sons d'arrel mediterrània es donen la mà.
És veritat, em sent fora de temps. Es pot dir que fora de xoc, segurament serà que fora de lloc, fora de tu, com fora de tot. Desorientat fins a la violència, la meua ment em diu, vés-te'n. Regressa, millor dit, perquè el lloc ja has descobert, on les esteles gelades esdevenen a ciutat de l'hivern. És veritat que tinc un deute escampat pels teus carrers, de l'entens al pont de Sant Jordi, on sentirem per primera vegada el sasse de ser. Sempre tardor als murs del vell quartell, sota penyes gelades, un surs innocent al carrer fos d'on tornàvem a casa com aquell que torna del cel. pub que hi havia enfront de casa el formatger. Will you are here, sonava el picú. Em preguntava l'espí, d'on ets tu? Per què l'univers esclata en aquest carrer tan estret? Fossi germà, d'esma, catalama d'esma de salam. Va haver un temps que anar de València a l'Alcoià era fer un viatge on es juntaven el dia i la nit. Per a mi era olorar la primera flor de maig al paradís, amb un cel mai envellit, net i rebel. És veritat que tinc un deute escampat pels teus carrers, de l'entesa al pont de Sant Jordi, on sentirem per primera vegada el sacer de ser. Sempre tardor als murs del vell quartell, sota penyes gelades, un surs innocent, al carrer fosc i lluent, d'on tornàvem a casa com aquell que torna del cel.
UPB Ràdio, 102.5.
Ciutat d'hivern, una música feta amb la voluntat de ser fidels al marc cultural mediterrani valencià a què pertanyen, donem pas a l'apartat de Preguntant, es va a Roma? I la secció d'avui tracta sobre la Casa Encantada de Segrelles, un text adaptat d'Antonio Vergara, extret del diari Levante.
És un dijous de febrer amb sol i temperatura afable. Si està bé, Albaida. Clima sec, silenci als carrers. Així va néixer l'il·lustrador i pintor Josep Segrelles Albert, l'any 1885, i així va morir el 1969. La seva casa-museu, situada en un carrer estret amb sabor àrab, no és tan coneguda com es mereixeria un lloc que acull tota la desbordant fantasia d'aquest artista. A la façana sorprenen relativament els motius àrabs. Segrelles va ser l'arquitecte i decorador de sa casa, que va inaugurar l'any 1943. L'artista va haver de gaudir molt en aquest delirant habitatge, tot sol, amb l'única companyia de la seva filla, ja que la seva muller va morir al cap de 22 mesos de matrimoni, i dedicat a la pintura. La seva imaginació fantàstica i una mica eclèctica s'hi plasma en cada pam o detall. La Casa Museu no és, per descomptat, racionalista en terminologia arquitectònica.
és la invenció d'un esperit molt artístic i força inquietant i misteriós. Hi predomina, doncs, un desordre imaginativament ordenat. Hi ha desenes de les seues obres, com ara il·lustracions per a les novel·les de Blasco Ibáñez, per a la Divina Comèdia, per al Quixot. Quan Segrelles es va iniciar com a dibuixant, el 1910, il·lustrava fulletons d'aventures i novel·les policíaques. Segrelles va estar més tard als Estats Units i va viatjar el 1929. Va tindre un gran èxit i va col·laborar en Cosmopolitan, Fortune i The New York Times. Davallant per una de les escales de sa casa, em crida l'atenció el dibuix d'una senyoreta molt bonica, amb un look dels anys 30. És la seva model novaiorquesa, o una d'elles, de cognom Cummings. Tenia bon ull estètic, Segrelles. El laberint de les escales conduïs lògicament a l'estudi, de sostre alt i útilment il·luminat per la mare natura, que hi entra per unes funcionals claraboies. Hi ha grans cavallets amb quadres i altres objectes penjats de les parets. La veta mística i religiosa de Segrelles, de la qual hi ha nombrosos exemples al museu, té un no sé què de tètrica i culposa, però també d'exaltació pietosa arrabatada. L'home de les mil cares, el nostre Segrelles d'Albaida, capaç d'il·lustrar tant les floretes de Sant Francesc com les mil i una nits, o de plasmar fantasies anatòmiques o siderals. El suggerís que viatgen a Albaida i recorreguen aquesta casa-museu que, per moments, és com una casa encantada.
I la pregunta d'aquesta setmana és: el nom de la ciutat d'Albaida prové de la llengua àrab. Sabríeu dir-nos què vol dir en àrab el nom Albaida? Repetim la pregunta, pareu atenció. El nom de la ciutat d'Albaida prové de la llengua àrab. Sabríeu dir-nos què vol dir en àrab el nom Albaida? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem el nom que adopta el 1960... Perdó, el nom que adopta el 1686 l'edifici històric del Gremi de Velluters del carrer de l'Hospital de València i amb el qual es coneix encara avui dia. La resposta correcta és: l'edifici històric del carrer de l'Hospital de València, on estigué la seu del Gremi de Velluters, és conegut avui amb el nom de Col·legi de l'Art Major de la Seda, nom que adoptà aquest antic gremi a partir de la darreria del segle XVII. Cal destacar d'aquest edifici la façana amb porta barroca de pedra tallada, de pedra treballada, i el paviment de taulells del segle XVIII, que decora la sala de juntes, amb una alegoria de la fama al centre envoltada per les quatre parts del món, que simbolitzen l'admiració universal per les sedes valencianes. Actualment, el Col·legi d'Art Major de la Seda està tancat per obres de restauració. I aquesta setmana la persona guanyadora és Marta Lidó Jordà. Marta, ja ho saps, quan vulguis pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres volem acomiadar-nos amb aquesta frase d'Aristòtil: l'ànima de l'art no és representar l'aparença exterior de les coses, sinó el seu significat interior.